Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde, cada divendres al migdia.
Hola, bon dia, com esteu? Benvinguts al Diàlegs amb l'alcalde, aquest espai que mantenim, aquestes converses que mantenim cada setmana amb l'alcalde de Vilafranca, nosaltres des dels estudis de Penedès Televisió, Ràdio Vilafranca, i l'alcalde des del seu despatx a la Casa de la Vila. Pere Argull, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, 1 d'octubre. Coincideixen aquests diàlegs amb l'1 d'octubre, és a dir, el quart aniversari del referèndum sobre la independència. Per tant, aquest és un tema obligat que haurem de tocar, alcalde. Però abans, estem vivint aquesta vaga dels maquinistes de la Renfe, que estan provocant doncs, unes cues interminables, moltes molèsties als usuaris d'aquest servei, també amb els serveis d'autobús, en definitiva, un autèntic caos. Avui és la segona jornada, nosaltres estem gravant aquests diàlegs en el moment en què hi ha gent, molta gent que fa servir els trens que ha d'anar cap a Barcelona, cap a altres, i en fi, Rodalies, que ja de per si és un desastre, dit així, només faltava ara aquesta vaga, on a més a més no s'estan respectant els serveis mínims, que això ja és l'essencial. Dret a la vaga, sempre. Però també hi ha d'haver uns serveis mínims, i més en un sector d'aquestes característiques que afecta a tanta, tanta i a tanta gent.
Bueno, sempre hi ha hagut, no? Els dubtes, la polèmica, no? Precisament en què en el cas dels serveis públics el tema del dret a vaga s'havia de regular molt bé, no? I per això mateix l'administració estableix aquests serveis mínims que fan que el ciutadà, que és el que en realitat acaba pagant tot aquest servei, doncs se'n senti perjudicat al mínim. No? Clar, el problema és que si vulguis que no, tot i serveis mínims, segur que el servei s'afecta, perquè com vostè deia, ja és un servei que està molt al límit de la qualitat, estem molt endarrere del que haurien de ser els cànons, el que són els cànons de puntualitat, de comoditat, etc, etc, d'aquella Europa, en el tren, no és el que vostè agafi el tren a Holanda, o se'n vagi a Alemanya, o se'n vagi a França, o se'n vagi on sigui, veurà el que és arribar a un tren puntual i arriba a l'estació on te vas en aquell minut, i bueno, és tot un muntatge diferent. Doncs aquí, que ja anem al límit, a sobre es fa vaga, i a sobre no respecten els serveis mínims, no? Per tant, home, bé, és un tema que sempre ha estat polèmic, no? Perquè a més, en aquest cas del servei de Rodalies, vostè ja sap la quantitat de persones que utilitza aquest servei, és brutal la quantitat de persones que utilitzen el servei de Rodalies, i bé, bueno, és el que li deia, no? Hi ha molta polèmica i realment l'administració hauria de prendre cartes en aquest tema i prendre els acords que convingui perquè no es permeti doncs, que no es compleixin aquests serveis mínims.
Pel que fa a les alternatives, al servei d'autobús, etc. L'Ajuntament en aquest àmbit hi té alguna cosa?
Absolutament cap. No, absolutament cap. Jo sé que, home, tenim moralment doncs, el fet de que home, nosaltres veure la gent de Vilafranca que està fent les cues que estan fent aquests dies, o amb els desastres que hi ha, que ningú arriba a l'hora que ha d'arribar als seus llocs de feina o als seus llocs d'estudi. Clar que ens afecta i fem la pressió que toca, però clar, no és competència.
Però no és competència
de l'Ajuntament i bé... En aquest cas, no sé què faríem nosaltres, no? Però clar, l'Estat, jo crec, i l'administració competent, doncs, com a mínim, ha de fer complir aquests serveis, aquests serveis establerts mínims perquè pugui tirar endavant.
Alcalde, 1 d'octubre de 2017, quin records té? Què és el primer que li ve a la memòria quan pensa en aquest dia clau en la història d'aquest país?
Home, molts, però home, jo la sensació al matí, la sensació a les... No recordo si vam anar allà a les 7 del matí per preparar tots els col·legis i per aquella sensació i que ja es veia que allò seria un èxit en quant a participació i en quant a voluntat de la gent, no? Aquella sensació em va agradar molt, llavors va començar a omplir tots els col·legis de gent, hi havia la incògnita, la gent, tothom, tots tenien la incògnita de les urnes, si arribarien, si no arribarien, com arribarien, com ho amagarien dels Mossos que estaven vigilant que no entressin. Bé, la veritat és que va ser un... Aquest és un dels records. L'altre va ser ja a mig... Bueno, quan van... Estàvem en el col·legi i quan van començar a arribar les notícies i imatges per internet de les estomacades que hi havia per part de la policia i a més, clar, jo tenia en contacte alcaldes de Vilanova, alcaldessa de Vilanova, tenia alcalde d'Igualada, vam comentant tots i teníem el mapa una mica de com anaven intervenint les forces, quasi diria, de la policia, no?, de repressives, sí. per anul·lar això, i vèiem que anaven venint, aquella sensació de dir, bueno, aguantarem aquí el que sigui, aguantarem el que convingui, no? I la sorpresa va ser quan després al migdia, no sé si perquè la trucada de la Merkel o per què va passar, però es va paralitzar, semblava que ja es va parar tot el tema, no? Però recordo aquests fets, després recordo quan amagàvem l'urna, per si venien, teníem un lloc d'amagar l'urna, bueno, saps allò, realment...
Ha parlat dels alcaldes... Va haver-hi molta coordinació aquell dia entre els alcaldes, davant de situacions, davant d'imprevistos, davant de circumstàncies, bueno, que s'anaven produint, moments de molta tensió... En altres...
Més que coordinació, no, home, el que sí que teníem...
Contacte, més que coordinació, posaràs la paraula.
Contacte, sí.
Molt de contacte entre
contacte
vostès.
Contacte per veure com estava, per veure si hi havia incidents, per veure si hi havia participació, hi havia contacte permanent, lògicament.
Independentment que siguis un independentista convençut, que siguis contrari o que siguis una persona escèptica, realment la capacitat de mobilització que hi va haver-hi de convenciment en aquell dia, això és un abans i un després, i sobretot en un país com Catalunya, no sé si està d'acord amb aquesta reflexió, però... Tu aquelles imatges pensaves, aquestes imatges les veus que passen, jo que sé, a Ucraïna o que passen en altres països una miqueta més acostumats a mobilitzacions una mica més valiants, etc. No? I penses, això nosaltres mai seria... O sigui, que a les 6 de la... Vostè ha dit a les 7, a les 6 de la matinada, veure gent ja protegint les taules, gent protegint els col·legis electorals, a les 6 del matí, allà, formats. Això impactava, eren unes imatges que impactaven molt. Després, malgrat totes les dificultats, insisteixo, no estic fent valoracions ni a favor ni en contra, però malgrat totes les dificultats, 2.300.000 persones, 2.286, 217, per ser exactes, persones que van anar a votar, malgrat tots els més de 200 col·legis que van ser clausurats, malgrat totes les dificultats. Home, això és un abans i un després. Que realment sí, sembla mentida que ara, per alguna gent, sembla que no hagi ni passat, no?
Sí, el que passa que jo li diré que crec que el que hi havia era il·lusió. Hi havia il·lusió, hi havia moltes ganes, hi havia il·lusió, hi havia, jo diria que fins i tot unitat, cosa que en aquest país és molt complicat, no? I hi havia il·lusió i ganes de fer les coses bé, de que inclús, li diré, aquí som, com que som a Catalunya, som més papistes que el papa, doncs aleshores aquí volíem fer les coses perfectament bé. O sigui, realment el comptatge, per exemple, va ser escrupolós. Si hi havia un sí que estava mal posat, doncs se l'anul·lava.
Sí, sense l'accent.
M'entén? Hi havia realment... Sí, ostres, tu, que hi hagués... Les coses volíem fer bé, és un país que ens ha de fer les coses bé, no? I amb il·lusió. No? A partir d'aquí han passat 4 anys, en aquests 4 anys jo crec
s'ha malbaratat aquest patrimoni d'il·lusió, de participació, d'unitat. Bueno, s'ha malbaratat tot això?
Bueno, s'ha malbaratat. Ha canviat, lògicament, perquè tot va seguint. Aquí hi ha hagut un element que ha sigut la Burganyan posada a la presó o exili del nostre govern i clar, i vulguis que no, tota la campanya mediàtica en contra, perquè aquí a vegades, clar, si tu només veus TV3 o només veus aquestes, et penses que tot va bé, no? Però en realitat al país hi ha molts més canals de comunicació i realment l'atac ha sigut estat furibund, no? Clar, el dubte ara, en aquest moment, és dir, bueno, el dubte i on hi ha les diferències en aquest moment són estratègiques. Jo moltes vegades ho dic, hi ha molta gent que està dolguda amb els polítics i dolguda amb tots i a lo millor segurament tenen part de raó, no? Però jo sempre que he agafat i he tret el tema estratègic, de què s'ha de fer ara, en una taula en què hi hagi 10 persones, hi ha hagut disparitat absoluta, no hi ha hagut mai un punt en comú, val? A no ser que agafi 10 persones del mateix partit i que tots vagin, amb el mateix carnet, diguéssim. No, si vostè agafa 10 persones del poble que no tinguin carnet de cap dels partits i 10 persones que s'estimin el país, no? Doncs escolta, què hem de fer ara? I quan dic que s'estima el país vol dir 10 persones, que hi pot haver de tot,
Sí.
Que hagués votat sí i que no, però escolta, quina és l'estratègia? Què s'ha de fer ara? Però li diré més, si agafem 10 persones independentistes, val? Sense carnet, però independentistes, les posem a una taula i comencem a discutir, a veure, anem a parlar de què hem de fer ara, però de veritat, no la conversa de bar de fins baix i dur-los al carrer, no, anem a parlar, a veure, quan et plantegis, segons què facis, doncs poses en riscos pensions, segons el que facis pot anar a parar gent a la presó, segons el que facis Europa ens reconeixerà o no ens reconeixerà, i bueno, hi ha tants elements que és molt complicat posar-se d'acord. I llavors l'acord ha de ser sobre uns mínims, i en aquests mínims l'1 d'octubre van ser màxims, perquè va ser l'acte de l'octubre, va ser la votació de l'octubre. Però normalment no hi ha aquest mínim comú denominador en què tots es conflueixi, és molt complicat, no és senzill. No és senzill.
Alcalde, estem entrant a la recta final d'aquests diàlegs d'avui. Hi ha un tema ja entrant en l'actualitat local. Vilafranca, juntament amb altres municipis, com el Vendrell, Sant Sadurní, etc., ha estat catalogat com a habitatge... com a municipi d'habitatge tens, exacte, sí, sí. Gràcies per recordar-me el concepte. Sí. Això fa referència als preus dels lloguers municipi doncs, es lloguen. I a partir d'aquí, com ho expliquem això i com ho interpretem des de l'alcaldia?
Hi ha un problema amb l'habitatge, això en som conscients tots, i no només a Vilafranca, o sigui, això de que califiquin a Vilafranca, Vilanova o Vendrell, perdona, Sant Sadurní, etc., com a municipis amb habitatge tens. Estic segur que aquestes ciutats, totes les capitals de comarca, que som ciutats on som atraients de problemàtica de persones que tenen problemes, perquè hi ha més serveis socials, hi ha més atenció, per tant, tots tenim aquest problema, tots tenim el problema de falta d'habitatge. Jo crec que el que falta és un parc d'habitatge públic. Falta un parc d'habitatge públic. I aleshores aquesta mesura, que ens diguin ara són habitatge tens i per tant es controlarà el preu del lloguer, si vostè em pregunta, escolta, això és molt efectiu, jo li diré, home, el que és, això serà efectiu pels pocs habitatges de lloguer que hi ha. Això serà efectiu perquè aquells pocs que es facin, però jo crec que hi ha un altre element que és més important, i és que el que falta és habitatge de lloguer. En falta molt d'habitatge de lloguer. I per què? Perquè si n'hi ha molt, si n'hi hagués molt, i costés llogar, si realment el propietari té un pis per llogar, hi ha molts propietaris que tenen, a lo millor, moltes persones que tenen dos pisos i un el llogarien, i ara no el lloguen, doncs hem d'aconseguir que totes aquestes persones el lloguin, perquè si no tenim aquest ajut d'aquestes persones que el posen a lloguer, aquest tema trigarem molts anys a solucionar-ho, perquè miri, si a Vilafranca, no recordo la quantitat de pisos que deien que faltaven, o d'habitatge que falta, no? Però si vostè em diu que falten a Vilafranca 1.000 pisos de parc públic d'habitatge, doncs miri, aquesta setmana hi ha un partit d'aquests de l'oposició d'aquí de Vilafranca que diu, no, és que ens hauríem de fer 50 a l'any, molt bé, bueno, fins a arribar als 1.000 pisos, escolti, estarem anys, a part de que aquests pisos que s'han de treure al mercat 50 cada any, el pressupost que diu en aquest partit, per exemple, aquí, que diu, no, amb 300.000 euros l'any ja posem 5 pisos l'any, mentida, no, amb 300.000 euros no compres tants pisos, Val? No, no compres a 50 o 60 mil euros, en trobaràs algun, nosaltres ja els comprem, en trobaràs algun, però a més l'hauràs de sentar, rehabilitar. Vull dir, els costos són molt més alts que això. Són més alts que això. Aleshores, com es pot solucionar aquest problema d'habitatge? Doncs que hi hagi tot aquest mercat de lloguer, que n'hi hagi molt, que surtin anuncis al diari, que vegi anuncis al diari, escolta, es lloga pis al centre, es posa es lloga pis a les Pedres, es lloga pis al Poble Nou, es lloga pis, no sé, que n'hi hagi molts. Això sol farà que el preu es reguli tant o més que no pas a la, que no pas l'altre. Per què no es posen aquests pisos a lloguer? Per què els propietaris que tenen més d'un pis, que són els que realment ens podrien ajudar a solucionar el problema de l'habitatge, per què no els posen a lloguer? Perquè tenen inseguretat jurídica. Perquè, miri, fa dos mesos hi havia a prop d'aquí un pis que hi havia un desnonament d'una persona de Vilafranca, tenia un pis llogat a unes persones que no li pagaven. Doncs hi havia el desnonament, doncs, bueno, una manifestació allà davant es va impedir que es fes el desnonament. Home, aquest senyor tornarà a posar el seu pis a lloguer? Vostè, si té un pis per posar a lloguer, el posarà si pensa que al cap de mig any deixaran de pagar-li i vostè no el podrà recuperar? O el recuperarà destrossat i no passarà res? M'entens? S'ha de donar seguretat jurídica, s'ha de donar seguretat jurídica perquè la gent que té possibilitats i que té més d'un pis, que a més, si té més d'un pis vol dir que el té legalment, que ha pagat els seus impostos, que ha pagat la contribució, que ho paga tot, doncs aquest senyor l'ha de poder posar a lloguer amb la tranquil·litat de que si no va bé el recupera. I aleshores a Vilafranca amb això de seguida tindríem un parc públic de lloguer. No esperaríem els no sé quants anys que entre l'Ajuntament, que aquesta setmana hem anunciat que a través de l'Incasol en farem 36 i que ara aquesta setmana en vam posar 3 més i que anem fent, nosaltres anem fent, però fins a arribar aquesta, no tenim capacitat econòmica per fer de cop tota aquesta quantitat d'habitatge.
Alcalde, l'haig de deixar aquí perquè se'ns acaba ja el temps. era una reflexió realment molt interessant i el que ens passa sempre amb aquests diàlegs, que ens falta temps, però el temps és el que és. Tindrem altres ocasions per tornar a parlar, lògicament, sobre el tema de lloguers, també sobre el tema aquell que dèiem de l'equilibri entre l'enoturisme, entre aquest paisatge que volem de la nostra comarca i la indústria, aquest és un altre tema que havíem deixat pendent de la setmana passada.
Important, també.
En altres diàlegs ho tocarem. Alcalde, moltes gràcies.
Gràcies a vostès.